Al matí de Ràdio Sabadell.
I ara us farem viatjar en el temps. Si sou a casa, tanqueu els ulls. Si sou a la feina o de viatge, millor que no. Només us demanem que pareu bé les orelles. Som a punt de descobrir algunes de les veus femenines dels inicis de la ràdio.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emissions Ràdio Barcelona.
Fa 95 anys les dones també formaven part d'aquest mitjà màgic, pròxim i que ens fa cultivar la imaginació. Des del primer moment vam ser presents fent les proves de so a la ràdio, anunciant la publicitat i ben aviat conduint programes com a locutores i assumint diferents papers davant i darrere del micròfon. I precisament el Museu d'Història de Catalunya inaugura avui una exposició que vol posar en valor i recordar el paper de les dones al nostre país, un protagonisme sovint oblidat. Per això, la mostra recupera noms, veus i també les empremtes de moltes d'aquelles dones i també de les que formen part de la ràdio actual. I per parlar-ne, doncs avui conversem amb la periodista, historiadora i comissària de l'exposició Dones a les Ones. Elvira Altés, bon dia i gràcies per treure de l'oblit a tantes dones.
Hola, bon dia.
Elvira, digue'ns primer de tot com sorgeix la idea de crear doncs, aquesta mostra i quin era l'objectiu?
La idea, com moltes vegades passa, ve doncs, d'una companya i professora de història, que és la Susana Tavera, que em va proposar fer una revista sobre les dones a la ràdio, una revista d'història, i vam començar naturalment a llegir, a buscar bibliografia, i em vaig adonar que en la bibliografia existent, que és molta, les dones hi tenen un paper molt residual, és allò, una línia, de vegades hi afegeixen alguna coseta, no? Com doncs, la simpàtica locutora, per exemple, però molt poques vegades se'ls hi dona la importància i el relleu que va tenir, excepte en el cas del llibre i del treball que ha fet la Sílvia Espinosa, com les dones a la ràdio, sobretot en els seus inicis. Però en el transcurs de tots aquests gairebé 100 anys que hi ha la ràdio a Catalunya, doncs ha estat molt poc ressaltada, molt poc valorada aquesta presència i per això a partir d'aquí em vaig adonar que aquí hi havia un buit que calia doncs, omplir d'alguna manera i des de fa 3 anys i mig i amb el concurs i l'ajut inestimable de Sandra Balaguer, que en un principi era una exalumna meva de periodisme i ara és una periodista doncs, reconeguda, i del Josep Maria Dell, que és un tècnic que havia tingut jo a Ràdio Nacional quan hi treballava, doncs amb els tres hem fet equip i hem fet no només aquesta exposició, sinó que també un banc de veus i estem, doncs, que ara ja és un web i jo també he escrit un llibre, és a dir que tot això porta anys coent-se i en aquest moment ensenyem un dels plats.
Això anava a dir, quant de temps porteu doncs, fent tota aquesta tasca de documentació, tot el disseny, tot el muntatge, no? I també, ara fent balanç, mirant cap enrere, què destacaries quin, o com definiries el paper de la dona a la ràdio?
Mira, m'agradaria fer una mica un titular resum per començar, que diria que la història de les dones a la ràdio és una història d'èxit. És una història que potser ha trigat gairebé 100 anys, ha passat, diguem, per moltes muntanyes i molts valls, i moltes valls, ha tingut que transitar per diversos règims polítics. Pensem que va començar amb una dictadura, després li va seguir la República, va tenir una altra dictadura de molts anys i molt dura, després hi va haver una etapa de transició i ara una democràcia imperfecta, però democràcia. Per tant, clar, tots aquests règims polítics, totes aquestes situacions socials han acompanyat aquest transcurs i les dones hi han hagut moments que han sigut molt més protagonistes, com a l'època de la República, i altres que han estat molt silenciades, com els primers anys del franquisme.
De fet, la mostra es divideix en diferents apartats i ens convida doncs, a viatjar per a aquestes diferents etapes històriques que ara comentaves. Com us vau plantejar també doncs, aquest recorregut? Perquè suposo que no és fàcil sintetitzar tantes emissores, tantes veus, tantes històries i tants moments.
Clar, sobretot el que... primer volíem fer una cosa cronològica, però clar, una cosa cronològica necessita molt espai i segurament més recursos dels que probablement el Museu d'Història de Catalunya podia posar en joc. I per tant vam finalment pensar en 7 àmbits temàtics que ens permetien doncs, explorar alguns aspectes, com pot ser doncs, la ràdio entreteniment, la ràdio informació, la ràdio musical, els inicis de la ràdio, les professions que hi ha davant i darrere del micròfon, i tot això, doncs, clar, focalitza aspectes diferents, fa com un puzzle que després les persones que vagin a veure l'exposició hauran de muntar, diguem, internament, però que dona doncs, com pinzellades, no? I com qualsevol recerca sempre és imperfecta, sempre és molt millorable. Nosaltres hem obert un camí i a continuació espero que hi hagi més gent i ens fem a la idea de que, imagina't, tants anys, totes les emissores a Catalunya hi ha hagut un interès per la ràdio des dels inicis, des del 1920, per dir alguna cosa, de radioaficionats, de gent que muntava els seus propis aparells. Vull dir que l'afició de la ràdio es remunta fa molts anys i, per tant, gairebé a tot arreu hi ha emissores, a tot arreu, i clar, si penses la quantitat de persones que han passat per aquestes emissores, les vicissituds que les pròpies emissores, per exemple, Ràdio Sabadell, no? que doncs, va ser una de les pioneres amb radioaficionats, ha passat per moments en què ha sigut del bisbat, a Tresbarra, que vosaltres que sou, no? municipals, no? Doncs clar, és impossible reflectir tot això. Ni jo ho tinc a la memòria, malgrat que portem tants anys treballant-hi, però és una mostra, un exemple de, per posar d'això davant dels ulls de la gent, doncs que sí, que les dones també hi érem.
Doncs a nosaltres el que anem a fer és un petit recorregut, un petit tas per aquesta visita en aquesta exposició. Comencem en els inicis de la ràdio.
Independiente, Estación Pinerarca. Desde Moscú, yo saludo a todos los que vivís en la emigración soñando en España, tanto más entrañable cuanto más lejana y para muchos todavía inaccesible.
Radio España Independent, Estación Pinerarca, la única emisora sense censura de Franco.
Hem de dir que vosaltres comenceu doncs, explicant que amb la dictadura de Primo de Rivera doncs, arrenca la ràdio. Com van ser aquelles primeres veus, aquells primers oients? Què és el que expliqueu?
Doncs a vegades es diu, que i és una mica mite, que la Maria Sabater va ser la primera locutora. La Sílvia Espinosa, com a investigadora, ha demostrat que no va ser ben bé així. La Maria Sabater va ser la secretària del director, que, com era normal, es feien proves de so. L'emissora es va instal·lar a l'Hotel Colón, a la part de dalt. Allà es van posar les antenes. En l'exposició es pot veure una fotografia amb les antenes a dalt i com les estan instal·lant. I la Maria el que va fer és, suposo que a propòsit doncs, de que necessitaven també sentir diferents veus, és fer les proves de so. Després, probablement, mentre no van anar trobant més dones, doncs ella deuria fer els anuncis. És cert que un crític i director de la revista Ràdio Barcelona va dir que les veus femenines eren millors que les masculines, que sonaven més bé per la ràdio. Clar, això ens va anar molt a favor. Això va fer doncs, que algunes dones que estaven disposades a exercitar les seves dots davant del micròfon doncs, hi poguessin fer. I així va arribar probablement doncs, també per un programa femení la primera locutora, que és la senyoreta Balaguer, que va començar amb un pseudònim que es deia Salus i que després doncs, ella feia com una mena de magazín, no? On doncs, donava pas a temes de moda, d'higiene, de salut, bueno, aquestes coses de típicament femenines. I després, doncs, ja quan va arribar la República, la cosa doncs, va esclatar. I llavors moltes noies joves, però joves de 15 anys i 16, encuriosides, es van acostar a les emissores de cada lloc i allí doncs, van començar a fer proves i les que tenien una veu prou clara i que s'expressaven prou bé, sobretot que llegien bé, perquè doncs, no sempre es permetia que parlessin directament i de forma improvisada, doncs van començar a treballar. I de fet va ser, de tot l'estat espanyol, a Catalunya és on hi havien més dones radiofonistes, diguem.
Uh-huh. Després, clar, després d'aquesta modernització, podríem dir, de la societat, cau la República, guanya Franco i, evidentment, això farà, doncs, emmudir el català i estroncarà també la carrera de moltes d'aquestes radiofonistes.
Son las 10 de la noche en el reloj de la Puerta del Sol.
Diario hablado de Radio Nacional de España.
Información nacional.
Su excelencia el jefe del Estado ha visitado hoy el recinto de la Casa de Campo de Madrid.
A la mostra també vosaltres, doncs, expliqueu, doncs, aquesta etapa més complicada, no?, per la dona, evidentment.
I tant, pensa que el règim franquista deia que alliberaria les dones dels telers i de les fàbriques i les portaria cap a casa perquè es cuidessin de la família. Una de les coses curioses és que algunes dones de la secció femenina, molt al principi, van ser les que es van encarregar de fer alguns programes per la ràdio. I contravenien elles mateixes amb la seva pròpia, diguem, entrada a l'àmbit públic, aquesta cosa, no?, que el franquisme els deia, no?, aquesta norma de dir marxeu cap a casa, que és on heu d'estar. Elles estaven treballant amb el mateix nivell que els seus companys de la ràdio i, per tant, eren les primeres que no complien la norma que se'ls havia, la norma franquista que se'ls havia imposat, no? Va ser una època terrible, als anys 40, on, doncs, fins i tot a les emissores, si el director no era de la Falange, doncs no li donaven el permís. A vegades els locutors eren soldats, havien de... Bueno, i això que hem sentit, que la veritat és que la gent que tenim una edat ens fa posar la pell de gallina, no?, que a les cases se'n deia el parte, això de la... era una concessió monopolística de la informació. És a dir, que Ràdio Nacional era l'única emissora que podia donar notícies i totes les altres emissores havien de connectar aleshores en punt per radiar les notícies que, naturalment, estaven censurades i autoritzades pel règim, no? Uh-huh. I això dura fins a l'any 77. O sigui que imagina't, doncs, la situació quina era.
De fet, nosaltres ara volíem escoltar, doncs, una periodista de Ràdio Nacional de l'any 62 que parlava de les riuades del Vallès que van causar, recordem, doncs, la mort de 1.000 persones a la comarca.
El barro y las ramas y el agua y las piedras está haciendo difícil nuestro paso por este camino. Estamos viendo a las mujeres que están limpiando los pocos enseres con que se han quedado.
En aquests 100 dies, el president ha encarrilat la màquina institucional que d'ara endavant anirà fent camí cap a tres grans metes.
Els bombers... Evidentment, els informatius, les notícies, tenen també el seu espai fonamental. Es poden escoltar diverses veus femenines en diferents informatius i també s'explica, no?, doncs, el sexisme, que encara persisteix en aquest món, en el periodisme.
Naturalment, el sexisme ha fet que, per exemple, ara has posat el tall de les notícies i és evident que les notícies, doncs, durant l'època franquista havien de passar censura, malgrat que quan van arribar la llei Fraga, doncs, hi va haver una certa obertura, però llavors la censura era posterior, no prèvia. Les dones que arribaven a les emissores havien de ser afectes al règim, no havien d'haver tingut cap mena de contacte ni amb la República en els primers anys ni després amb altres organitzacions polítiques. I les dones que hi havia en les emissores, doncs, eren molt poques. I les que sortien per antena, i això es va perllongar fins gairebé als anys 70, eren veus excel·lents, no cal dir, llegien meravellosament, entonaven que ara ens farien molta enveja perquè... doncs en sabien molt, però sovint tenien al costat uns locutors estrella que el màxim que deien és «Qui hora és, nena?». I la nena, que potser ho tenia 40 anys, aquella nena, i segurament més experiència que el Don Pollo, que els deia això, doncs havia de dir «Són les 14:30 minutos des de l'indicativo de ràdio tatatà». I això, doncs, ho havien de patir moltes veus. El que ara, per sort, nosaltres hem pogut entrevistar algunes locutores, per exemple, la Adelina Castillejos, que també va començar aquí a Ràdio Sabadell, doncs, i ens ha explicat que ella no li agradava, però que una temporada que va haver de treballar a Radioscop amb el Salvador Escamilla, doncs li feia això. La Montserrat Minovis també explica que també li feien fer de veu femenina per fer una mica aquest contrapunt, però sense cap protagonisme. És a dir, que a les dones els costava molt convertir-se en copresentadores al mateix nivell que els seus companys, els costava molt aquesta credibilitat en els informatius. En fi, ha estat, com he dit al principi, un camí que ha tingut moltes valls i algunes muntanyetes.
Afortunadament, doncs, a la mostra també doncs, reflecteix la relació de la ràdio amb l'audiència femenina, no? Que podríem dir que va ser una connexió immediata.
Immediata. Fixa't tu si a la ràdio, si diguem, els directius de la ràdio van veure clar que aquest era un mitjà que es podria adreçar directament a les dones, que tres dies després, és a dir, la primera es compta, que el 14 de novembre de 1924 va ser la primera vegada que va sonar amb un radi no molt ampli, doncs el so de Ràdio Barcelona, no? Doncs tres dies després ja hi havia un individu, un tal Herreras, que després va ser diguem, difusor de les doctrines franquistes, que feia un programa que es deia Charles Femenines. No goso imaginar-me el que deurien ser aquestes charles femenines. Ell mateix deia que no pretenia que fos res interessant ni important, només d'aquelles futileses de la vida que tanto interessen al gènere femenino. És a dir, que ja des del principi hi havia un estereotip molt marcat. I des d'aleshores hi han hagut, clar, moltes coses que han configurat l'adoctrinament de les dones. Per exemple, els consultoris. Els consultoris que han arribat doncs, fins als anys, per exemple, el de la Montserrat Fortuny va arribar fins als anys 80. Doncs en aquests consultoris, diguem, el que s'intentava i depenia també de les èpoques, no? Podien ser una mica més o menys oberts, és convèncer les dones que malgrat que els hi paguessin, que no els hi donessin diners, que les maltractessin, que fossin el que fos, doncs que elles havien d'estar resignades, que havien de ser sumises, que no havien de buscar escàndols, que havien de conquistar el marit com fos perquè no fos tan, diguem, no tingués aquest comportament amb ell. És a dir, que, i això doncs s'ha vist després perquè s'han trobat aquestes cartes, no? I s'ha vist fins a quin punt, doncs, quina amargura i quina tristor i quina misèria més gran es va viure en aquest país durant tants i tants anys que les dones, diguem, creient que aquella bona senyora Helena Francis existia i que la Montserrat Fortuny existia, cosa que naturalment no, doncs agosaven posar tot el seu turment de vida per explicar-ho. I el que rebien doncs, era això. Jo feia un programa a la ràdio que es deia Les dones i en la careta d'entrada li vaig fer dir a la Maruja Fernández, que era la ínclita senyora Francis, Les mujeres, hija mía, ya se sabe. Perquè realment aquesta era una mica de cosa, no? De dir, resigna't perquè no en tenim altra. Vull dir, no hi ha altre remei, no? I això, doncs, ha estat molt... Ha sigut un... Això i els serials, que també, no? Simplemente María, Lucecita, tot això. Hi havia com un pack que començava amb el serial, que durava mitja hora o tres quarts, i venia al consultori. És a dir, que tot allò creava, diguem... tota una dutxa escocesa d'allò que les dones han de saber, han de fer, han d'aguantar per viure, no? Molt fort i durant molts anys.
Doncs escoltem alguns d'aquests consultoris i serials que van formar part de la graella de totes les emissores durant anys, per exemple, doncs, amb el de l'Helena Francis, que segurament també serà molt interessant veure la reacció de les noves generacions quan escoltin doncs, aquest tipus de producte.
Querida señora, hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo tres hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos. A mí me gustaba el cine y digo que me gustaba porque he dejado de ir. Verá usted, hará cosa de un año, mi marido empezó a venir a deshoras por la noche. Y yo naturalmente sospechaba de él, porque me dejaba el dinero para que me fuera con mis hijos al cine. pero una noche salí detrás de él sin que se diera cuenta y le seguí viendo que se metía en un bar cercano a casa.
També et volia preguntar, doncs, a Elvira, perquè ara teníem el tècnic que ens deia això, escrivien en cartes, trucaven per telèfon, com anava?
Doncs no, eren cartes, i després s'han trobat en una masia en un poble a prop de Barcelona, totes aquestes cartes. Algunes es contestaven directament per ràdio, altres es contestaven internament i d'altres directament doncs no, perquè hi havia totes les emissores que tenien consultori. Aquí també tenia un consultori que portava la Odette Pinto i la Lídia Segués. Crec que era aquest, perquè a vegades confong les emissores, uh-huh. Però bé, en qualsevol cas, a totes les emissores o a moltes hi havia consultoris i totes uh-huh. deien que hi havia sacs sencers de cartes que arribaven uh-huh. cada setmana. Dic que sí, hi havia molta necessitat d'expressar el malestar. I normalment, doncs, no sé si pensàveu posar la resposta.
Anava a posar-la ara, perquè així doncs sí. Suposo que també doncs, els oients es podran fer una idea, de també, no?, com es divulgaven després determinades consignes.
Mi querida señora, el problema que me plantea es delicado, pero no imposible de resolver. Usted tiene que tener mucho tacto y delicadeza para saber atraer a su marido de una forma amable y sin que él se dé cuenta. Ya tiene la certeza de que acude a ese bar de mala nota, puesto que le ha sorprendido en él. Pero no haga mucho caso de los rumores y comentarios que escuche, porque posiblemente sean exagerados.
Doncs ens podem fer tota una idea d'aquesta declaració d'intencions, també d'aquesta resposta. Volíem parlar també del radioteatre, no? Del paper de la ficció en aquells primers anys de ràdio i també com captaven l'interès, no? De les famílies quan, doncs, abans de la generalització de la televisió, també com es reunien tots al costat de l'aparell per escoltar, doncs, les grans veus de les radionovel·les.
Gran radioteatro de Radio Barcelona.
EAJ1 presenta
Mariscal
de Franz Molnar.
M'estic imaginant també la feinada de documentació, de digitalitzar diferents formats, no?, per recuperar tots aquests, doncs, elements sonors que ens heu facilitat també, doncs, per il·lustrar la vostra exposició amb aquesta entrevista.
Sí, això és una feina esplèndida que ha fet el Josep Maria Dell, aquest tècnic de Ràdio Nacional, que ha aconseguit fer aquests clips que en tres minuts i mig doncs et donen una idea uh-huh. del que era. No? I la ràdio i el radioteatre va complir... D'entrada, la major part, al principi, de dones que entraven a les ràdios venien del teatre, eren actrius, perquè, esclar, sabien vocalitzar molt bé, s'entenia molt bé el que deien. Pensem que al principi la ràdio no deuria sonar molt neta, alguns fregidets hi deurien estar per entremig. I, per tant, algú que vocalitzés, que comuniqués també, doncs era important. I va donar entrada a moltes actrius. Després, en seguida, es van adonar que aquest grup d'actrius i actors doncs podien, a més, doncs interpretar algunes obres de teatre. I davant de l'èxit que això va significar, perquè, doncs clar, hem parlat de l'època del Primo, després de la República, però sobretot a l'època franquista, on la misèria cultural era molt important, que poguessin escoltar algunes obres teatrals, fins i tot alguna en català, no? Doncs no sé, el Santiago Rossinyol, el Patin, penso que era, doncs va ser una producció en català d'aquelles de flors que no fan estiu, però que va aparèixer els primers anys, doncs contribuïa d'alguna forma no només a l'entreteniment i a la companyia, dos elements bàsics de la ràdio, sinó també a la formació i a la cultura de la gent.
També la capsa de música és un altre dels apartats de l'exposició.
I aquest vespre estem més que il·luminats. Il·luminats amb la música de Karen Wailer. Living in the light, vivint així mateix, vivint a la llum.
Perquè hem de dir que la radiofórmula ha estat un dels àmbits on la dona ha costat més, no?, que fos present.
Efectivament, Raquel, i tant. Sí, m'ho comentaven les primeres DJs que hi va haver, una d'elles doncs, que va arribar a ser, va tenir un càrrec i tot a Prisa i a la SER, que al principi, bueno, els anys 40, ai, perdona, els 40 principals es comencen als anys 60 per un tal Reverter que ho porta de l'Argentina i a poc a poc, o no tan a poc tenen molt d'èxit i molta audiència. Però es considerava des d'aleshores que les dones no tenien prou carisma per poder presentar música. Hi ha un exemple que és una pionera que m'agradaria comentar, que és el de la Françoise. La Françoise va començar a Ràdio Joventut, que Ràdio Joventut va ser una escola de periodisme i on es va fer en uns anys en què doncs, tota la ràdio era molt guionada, no hi havia improvisació, tot era molt, molt estricte degut a la censura, doncs el ser gent jove que estaven estudiant van començar a trencar una mica motllos, a dir coses diferents, i la Françoise presentava, era l'única dona que presentava un programa musical. Però des d'ella fins que després s'ha anat normalitzant i ara ja veiem i trobem DJs a totes les emissores, doncs ha passat molt de temps, perquè sempre s'ha considerat que els homes tenien més credibilitat a l'hora de mostrar doncs, les últimes novetats discogràfiques.
Ens hem de posar al dia per fer doncs, una pausa perquè arriben els companys d'informatius i tot seguit tornem, que tenim doncs, encara coses per desgranar i també volíem que ens expliquessis què hem de fer també per veure doncs, aquesta mostra i com us ha afectat la Covid també doncs, a tota la inauguració que teníeu prevista.
Selección de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño. Soledad Nava se lo dedica a sus padres.
¡Viva el disco! I continuem conversant amb l'Eulàlia Altés, que és la comissària de Dones a les Zones, l'exposició que es pot veure a partir d'avui al Museu d'Història de Catalunya. Elvira, també teníem dubtes sobre el món dels esports, no? Va ser també un àmbit on va costar molt accedir-hi.
Sí, fixa't que el primer partit de futbol que es va radiar en directe ja era als anys 20. I en canvi, encara ara, no hi ha cap dona que faci la transmissió d'un equip de futbol, no fa la narració cap dona. Ha costat molt. De fet, la Isabel Bosch, als anys 70, va ser una pionera també en començar, ella va començar a treballar amb el Puyol, al futbol en català, i llavors ella també doncs, entrevistava jugadors, entrenadors, formava part de l'equip. Però, com tothom es pot imaginar, doncs, és un àmbit molt masculinitzat i molt masculí. Tant, diguem, a qui s'adreça, és a dir, els esports han interessat molt els homes i, no, i s'ha pensat que no interessava les dones. Uh-huh. I els mateixos periodistes també entraven dins d'aquesta mateixa bombolla masculina on doncs, jo, com que sóc home, parlo als homes d'allò que els interessa als homes, no? I a les dones els ha costat molt guanyar-se un espai de credibilitat i de bon criteri. Ara, actualment, ja hi ha moltes dones a totes les emissores que tracten el tema dels esports, a la premsa també i a la televisió, però no ha estat gens fàcil aconseguir aquesta credibilitat.
Doncs fem un respir, una pausa, que la publicitat mana ara i sempre.
Tomando un té caramelo palagre al chupa-chup. Que redondo y dura mucho tomando un té chupa-chup.
Evidentment no havíem parlat de la publicitat, no? Però que també des dels inicis també doncs, acompanyant aquest mitjà ara sentíem, no? També amb aquesta sonoritat tan característica, aquells anuncis, aquella publicitat també molt present, suposo que la mostra.
Sí, hi havia la publicitat aquesta que és, diguem, més treballada, no? Que hi ha amb cançons i amb veus i amb muntatge i després moltíssima publicitat que feien sovint les dones, per allò de que tenien una veu, diguem, que transmetien més claredat, i la Adelina Castillejos, per exemple, ho explica en una entrevista, que tenien com una espècie de carpeta amb anelles i cada pàgina doncs, havien de llegir, doncs, compre resolutivo regio, que li ja m'ho dien a los riñones, no? Coses així, i llavors una altra pàgina, i així s'anaven fent. fins i tot als principis el que feien és entre anunci i anunci tenien un gong i feien cling.
Boníssim, no? L'efecte, clar. Avui dia sí, és més fàcil, però... amb l'ordinador el Toni ràpid et busca un efecte.
Sí, era la manera, diguem, de separar una publicitat d'una altra perquè no s'enganxessin i aleshores, doncs, mira, era pràctic i ràpid, no? Com aquesta cosa, com també amb el radioteatre, que a vegades no se sap, que molt sovint el feien en directe, sense assajar.
I amb músics feien... en directe, també, moltes vegades.
I amb músics en directe, al principi, sí, sí. I a més, doncs, no sé, hi ha una fotografia que es veu quatre, una actriu i tres actors, i l'actriu té un ventilador d'aquells petitons per simular el vent. No? Vull dir que llavors hi havia la persona encarregada dels sorolls, no? Perquè, clar, una porta que s'obre, uns passos que arriben, totes aquestes coses, doncs, clar, s'havien de simular i se simulaven en directe. És a dir que hauria de ser fantàstic veure una emissió d'aquestes així.
Brutal. De fet, ara ho comentaves, però, clar, moltíssimes persones que treballaven, no?, i que treballen a les ràdios, i això també ho expliqueu a l'exposició, no?, que les dones han estat presents davant i darrere del micròfon, com a tècniques, com a locutores, com a guionistes, potser més complicat després com a editores i directores, no?, que ha costat una mica més. I, de fet, també doncs, reivindiqueu algunes de les veus de les comunicadores d'avui dia, no? També explica'ns doncs, aquest apartat.
Sí, quan dic que la història de les dones a la ràdio al final és una història d'èxit, ho demostrem en aquest apartat que són les comunicadores. I si ens fixem en les dones que avui en dia estan en els prime times de les emissores, doncs una gran part són dones. A l'estat espanyol, doncs, en fi, tenim a la Julia Otero, tenim a la Pepa Fernández, tenim a l'Àngels Barceló, totes tres, diguem, portant magazins de gran importància. Aquí a Catalunya tenim la Laura Rossell, que havia estat també a Ràdio Sabadell. Tenim a tu, tenim, doncs, no sé, a la Carla Torró, que està a la SER, tenim a l'Agnès Marquès, que està a RAC1, tenim a la Gemma Nierga, que està a Ràdio 4. Vull dir que si ens fixem, i això és el que hem intentat, no només cenyir-nos a les emissores de Barcelona, que sempre és el més fàcil, sinó buscar també en aquest últim apartat aquestes dones que estan a diferents emissores, no sé, a la Seu d'Urgell, a Tortosa, a Tàrrega, no? a Igualada, i adonar-nos que aquestes dones estan fent programes molt diversos, fan un programa, poden fer humor, poden fer concursos, poden fer, doncs, no sé, un programa musical de clàssica o de jazz, poden fer els magazins, sens dubte, els informatius. És a dir, que tenim en aquests moments que les dones han arribat a un nivell de visibilitat molt important, on les seves veus i la seva professionalitat no es posa en dubte, com ha sigut durant molts anys, i que, a més, assumeixen encàrrecs de molta importància i els tiren endavant.
Explica'ns també doncs, què hem de fer si volem veure doncs, aquesta mostra, no? I com us ha afectat també doncs, la Covid, perquè doncs, no s'ha pogut fer cap acte inaugural.
No, jo, a més, penso que estava previst que s'inaugurés a mitjans de maig, després a finals de juny. Al final, clar, ja no podíem retrasar-la més, i ens ha agafat en aquests moments i no s'ha pogut fer inauguració. Avui s'obre, avui és el primer dia i estarà oberta en el Museu d'Història de Catalunya fins al 21 de febrer. Es pot entrar en el museu, que hi té doncs, un web on hi ha una explicació i on es veuen aquests àmbits dels quals hem estat parlant ara tu i jo. I doncs bé, em sembla que hi ha un horari, s'hi pot anar fàcilment, diguem.
I a més es fan visites guiades, que això també és molt interessant. Elvira, moltíssimes gràcies per aquesta exposició, per treure de l'oblit a tantes dones i també per donar també doncs, el petit homenatge a les que encara hi formem part d'aquest mitjà que tant ens enamora. Moltíssimes gràcies i bon dia.
A tu, Raquel. Ha sigut una meravella fer aquest recorregut per la ràdio. Jo, que sóc una enamorada de la ràdio, m'ha fet realment recordar aquestes èpoques. Ho has fet, bueno, divinament, això de poder posar aquests inserts li ha donat molta gràcia a la missió.
Gràcies a vosaltres per fer-nos arribar tot aquest material que ha donat tota aquesta diversitat. Una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment.
Bon dia.
Adéu, adéu.
I que va servir com a comiat dels escenaris de Montserrat Carulla.